Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és divendres 21 de juny, comença un dia més. Us oferim avui l'últim programa d'aquesta temporada del magazín Un dia més de Constantí Ràdio i per això avui hem preparat un programa especial en el que ens acompanyarà l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, que va ser investit novament en el ple de constitució del nou ajuntament celebrat el passat dissabte 15 de juny. Avui, en aquest últim programa de la temporada, doncs, a l'entrevista del dia tindrem a l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez. I també avui acomiadarem seccions habituals com les recomanacions que ens arriben des de la Biblioteca Municipal i a la recta final del programa farem un cop d'ull a l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 21 de juny, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular hi llegim avui que Catalunya és la més lenta en donar cita per al metge. Només un de cada 10 catalans aconsegueix ser atès al mateix dia o al dia següent de demanar la cita. És la notícia amb què s'obre portada avui al diari, en què també se'ns fa ressò del fet que Reus comença a assegurejar les festes a les portes de Sant Joan, Corpus omple de coca amb cireres la plaça del Mercadal i en imatge de portada trobem a diversos nens i nenes amb la tradicional coca amb cireres, aquestes festes de Sant Joan a Reus. Seguim endavant amb el Més Tarragona en la seva edició d'aquest divendres 21 de juny. Titular de portada, demanen fins a 15 anys de presó pels aldarulls dels manters de Salou. El 2015, a l'Audiència de Tarragona cita les parts per buscar un acord que evitaria el judici als 14 processats per la batalla campal entre el col·lectiu i la policia arran de la mort de Mort Sila. En una portada en la qual també avui el Més Tarragona ens diu que Valls dona el tret de sortida a les festes de Sant Joan, l'Àliga va sortir al balcó per convidar tothom i es va fer la tradicional patada de globus. En imatge de portada avui veiem el Més Tarragona, els infants que van esperar l'Àliga a la plaça del Blat de Valls per participar després en la patada de globus col·lectiva que van caure a sobre d'ells. Com fem cada dia, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. Demanen fins a 15 anys de presó pels aldarulls per la mort d'un manter a Salou. D'altra banda, el Tarragona Digital avui ens destaca una entrevista amb el nou alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Tenim una cita destacada que diu «Demanarem responsabilitats pel que ha passat al Teatre Tarragona». El nou alcalde tarragoní, el republicà Pau Ricomà, que enterra el projecte socialista de l'autobús gratuït i detalla com els consells de districte no suposaran més contractacions ni burocràcia. I a l'Infocamp, Valls s'omple de colors, globus i girafes per donar la benvinguda a la Festa Major. La sortida de l'Àliga al balcó, les girafes de la companyia Xirriquiteula i la patada de globus omplen de colors la plaça del Blat en el tret de sortida al Sant Joan Vallenc. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel punt avui. El titular és que el govern ja prepara el trasllat dels presos. El Suprem avala el retorn dels presos polítics abans de dirimir si queden en llibertat després que hagi acabat el judici. La meitat de setmana vinent deixaran Soto del Real i el Calameco per tornar als centres penitenciaris de Catalunya. A La Vanguardia, dur retret de Macron a Rivera pels seus pactes. El líder de Ciutadans diu que el vol felicitar per les aliances i a París ho desmenteixen. D'altra banda, a la portada del periòdico, Macron desmenteix que recolzi la línia de Rivera. El líder de Ciutadans encaixa un revés diplomàtic després d'afirmar que París avala els seus pactes amb Vox. A la portada del diari ara, macrobatuda antidroga. Es fa ressò el diari Ara del cop al Raval amb 1.000 policies en una actuació conjunta de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Urbana, amb 50 detinguts. A la portada del País, el PSOE teje un amplio poder regional gracias a los pactos. Los socialistas y sus socios controlan la mayoría de comunidades, aunque las del Partido Popular suman más población. A la portada de la ABC, los varones socialistas callan ante el pacto navarro. La Moncloa allana el camino para que Esquerra o Bildu faciliten la investidura de Sánchez sin ninguna voz crítica en el partido. Y llegem també que el PSOE se une a nacionalistas y populistas para gobernar Canarias, Baleares y La Rioja. I acabem amb la portada de La Razón. Sentències del Tribunal Supremo avalan elevar la pena a la manada. Diu que los jóvenes están condenados a una pena de 9 años que podría llegar a duplicarse.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Mundo Deportivo, que avui titula Coutinho prefiere el PSG, tiene tres ofertas, Chelsea, United y el club parisino, y esta última es la más viable a priori. Descartado su regreso a la Premier por diversos motivos, podría entrar en la operación Ney. Precisament a Esport, que parla d'aquestes negociacions que, segons el diari Esport, ja haurien iniciat Barça i PSG per facilitar el retorn del jugador brasiler al Barça. Barça i PSG inician conversaciones a través de intermediarios. El club parisino pide 300 millones de euros por su venta y parece dispuesto a seguir hablando. El Barça ofrece 100 millones de euros ya a Coutinho para cerrar el regreso del brasileño. Als diaris de Madrid, Marcos Llorente i el seu retorn a l'Atlètic de Madrid centra les portades de Marca i As. A Marca, Marcos Llorente, 13 anys després, des de 2006, con Jurado, no havia un traspaso del Madrid a l'Atlético. I el diari As, que parla d'una saga en rojo i blanco, Marcos Llorente, tercera generació de su família en jugar en el Atlético. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 21 de juny. Fem una pausa i d'aquí uns moments ens acompanya l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana, et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi, divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella, una vuelta, un giro, un tócame que no te miren.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
I en aquest últim magazín, en aquest últim un dia més de la temporada abans del parèntesi d'estiu, tenim avui a l'apartat de l'entrevista una entrevista molt especial. Avui ens acompanya l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, prenia possessió novament del càrrec el passat dissabte 15 de juny en el ple de constitució del nou consistori municipal i avui hem volgut convidar-lo en aquest últim programa de la temporada. Alcalde Òscar Sánchez, què tal?
Bon dia, molt bé. Agraït d'estar un altre cop aquí amb vosaltres i de poder explicar, no?, molts temes del municipi a tots els oients. Així que un plaer.
Doncs hem aprofitat avui aquest últim programa de la temporada, ara que ja novament doncs, i oficialment l'alcalde ja ha pres possessió del seu càrrec, per convidar-lo i, abans que res, felicitar-lo per aquesta nova elecció, alcalde. Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I parlem en primer lloc, perquè des de l'entrevista prèvia a les eleccions no havíem tingut l'oportunitat de parlar amb l'alcalde d'aquests resultats, no? D'aquesta àmplia majoria que el Partit dels Socialistes obtenia aquestes eleccions del passat 26 de maig, aquests 1.472 vots que representaven més del 58% dels vots d'aquestes municipals a Constantí i aquests nou regidors. Alcalde, jo crec que ni els més optimistes podien esperar-se aquests resultats.
Sí, la veritat que sabíem que aniria bé, perquè durant aquest mandat hem fet moltíssima feina i a més ben feta, i per això ja oloram que aniria bé, no? Però clar, aquesta pujada tan important i tan rotunda, pues, la veritat que no ens l'esperàvem, no? Però bueno, així el poble ha parlat, no? Ha parlat a les urnes, parla al carrer i ens ha donat aquesta confiança per tal de que nosaltres portem a terme el projecte que ja vam començar fa 4 anys, no? Sí que contents, molt, molt satisfets, perquè veus que la gent reconeix la feina feta i bé, pues, esperar això, no? Que continuem en la mateixa línia i parlant amb tothom i intentant tirar els projectes endavant comptant amb tothom i bé, destacar, pues, això, no? Pues, també el vot favorable, no? de la resta de grups municipals a la meva, bueno, l'abstenció d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, i pues, que és un pas de confiança, no? També, i així ho entenem nosaltres, que ha de ser un mandat, encara que sigui amb majoria absoluta, amb una immensa majoria de gent que ens ha donat la seva confiança, pues que continuï sent un mandat també amb la resta de grups municipals, no? Constructiu i amb ganes de sumar entre tots.
Ara parlarem també d'aquest ple d'investidura, aquest ple de constitució del nou consistori, però per tancar ja el capítol del que és la valoració dels resultats electorals, ho deia l'alcalde, no? El poble va parlar, però com interpreta aquesta confiança tan majoritària i tan abassegadora per part dels constantinencs i constantinenques?
Bueno, bàsicament per tres aspectes, no? El primer, pues, hem triplicat la inversió per habitant. Des del primer dia que vam entrar ja vam fer la planificació del Constantí que volíem en un futur i tot el que era superurgent fer-ho, i així vam fer, no? Per un altre costat, pues, som gent que estem sempre al carrer, involucrats amb les entitats, amb tots els actes i cada dia al carrer, no? Parlava amb tothom per intentar solucionar els problemes i millorar la vida de la gent. I bé, i el tercer és que a més de tot això, de la inversió i de la proximitat amb la gent, pues, que hem fet una molt bona gestió econòmica de l'Ajuntament. I tot això, pues, lògicament, té aquest resultat, aquest fruit, que és un resultat històric, no? Que mai s'havia donat aquí a Constantí, i tant en vots com en regidors, no? I a més quan ens presentàvem sis candidatures, no? Que antigament, si fa anys, pues, sí, hi havia menys candidatures i potser era més senzill, pues, poder arribar a unes quotes més altes de número de vots. Però la veritat que he sorprès, no? Sorprès per aquest gran i magnífic resultat, i amb molta il·lusió, i amb moltes ganes, i amb molta responsabilitat per tal de portar a terme, pues, els grans projectes que volem fer, no? Com és el carrer Sant Pere, com és la sala de vetlles, la piscina climatitzada, que de fet ahir mateix ja van començar a treballar amb el secretari, l'interventor i els tècnics per tal de planificar ja aquest gran projecte.
Per tant, això ja s'ha posat fil a l'agulla, eh? Aquest era un dels grans projectes que estaven inclosos en el projecte, en el programa de la candidatura del Partit dels Socialistes, i sembla que ja, doncs, ja des del minut 1, diríem, del nou mandat, ja s'ha posat a treballar en aquest gran projecte. Tornant una mica al que dèiem al ple d'investidura, hi ha un detall significatiu que l'ha comentat l'alcalde i que també, d'alguna manera, no sé si serà la tònica del que serà aquest mandat. Evidentment, amb aquests nou regidors, el PSC té una àmplia majoria en el plenari municipal, però hi ha aquest detall significatiu, no? Que les dues formacions restants que han obtingut representació al ple, com són Compromís per Constantí, que té tres regidors, i Junts per Constantí, que en té un, en aquest ple de Constitució i en el ple d'investidura, no van presentar candidat per l'elecció a l'alcaldia, es van abstenir perquè interpreten que els resultats que hi va haver a les eleccions, doncs, donen aquesta majoria clara, i per l'elecció a l'alcaldia. En aquest sentit, ho lligo amb algunes paraules que es van pronunciar per part dels tres caps de llista, en aquest cas l'alcalde, que ja ho ha dit, que va dir també textualment que governaria amb la mà estesa a tots els grups municipals, i aquesta és una demanda també que van fer, no? Els altres caps de llista, tant la Sílvia Puerto de Compromís per Constantí com el Josep Maria Franquès de Junts per Constantí, que demanaven a l'equip de govern més comunicació amb l'oposició i amb la ciutadania i apel·laven al diàleg entre govern i oposició a l'hora de prendre decisions de poble. No sé si ara que doncs, també d'alguna manera s'ha reduït el nombre de formacions que hi ha al ple, això també facilitarà que hi hagi una comunicació més, no sé si dir-li més constructiva amb l'oposició a l'hora de prendre aquestes grans decisions.
Sí, nosaltres ja amb el mandat anterior, lògicament, crec recordar així de memòria que ja vam fer també record de plens amb el mandat anterior, no? i de juntes de govern, o sigui, més transparents i més comunicatius, sí que es pot ser, perquè sempre es pot millorar i sempre s'ha de millorar, però vam augmentar el nivell respecte a l'anterior mandat. I amb aquesta línia volem continuar amb aquest, no? Sempre que sigui pues, des de les altres grups municipals, pues, tinguem una percepció pues, constructiva i de sumar i de portar projectes i, lògicament, nosaltres, si és un projecte o una proposta positiva per Constantí, no tindrem cap problema, al revés, agraïts de que facin una proposta en positiu per tal de millorar, no? I l'acollirem com si fos nostra. I així els hi vam fer saber amb les reunions que vam tindre allà anteriors al ple d'investidura, no? Que comptàvem amb ells, per exemple, pel tema d'equipaments, per tal de consensuar els grans equipaments, que bàsicament durant la campanya dèiem tots el mateix, no? Pues el tanatori, la carrer Sant Pere, i simplement són detalls que estic segur que entre tots els podem llimar i aconseguir executar-los.
Una de les intencions de l'equip de govern és crear aquestes comissions, no?, integrades per representants de tots els grups municipals, en referència, per exemple, al que dèiem, no?, el tema d'equipaments. Ja es va crear, si no m'equivoco, una comissió amb el tema del contracte de l'aigua, no?, que també és un dels temes que s'ha de desencallar a curt termini, el tema dels serveis de neteja i la recollida de la brossa. M'imagino també que aquesta serà la línia, no? Crear aquest tipus de comissions en què hi hagi representants de tots els grups municipals.
Correcte. Inclús estem pensant també de... Bueno, hem d'anar de pas a pas, no? Perquè són temes, els que has anomenat ara, molt, molt complexos, com és l'aigua o el contracte de la brossa, els dos contractes més importants que té l'Ajuntament, que feia molts anys que no es tocaven i que nosaltres allà amb aquest mandat vam començar a tocar-los i ara esperem ja poder acabar-los i que la gent vegi una milloria, no?, amb aquests serveis, amb la qualitat del servei. I són temes molt complexos, llavors quan tanquem aquests pues, segurament iniciarem més i estem estudiant també ara pues, quina distribució fem amb els diferents organismes, no?, com poden ser les comissions informatives, les juntes de govern, inclús de crear la possibilitat de poder crear alguna de nova per tal de fer més àgil i més transparent diferents tasques que es porten al plenari, no? I amb aquesta línia estem ara i imagino que el proper mes ho podrem portar al plenari i ja et dic, per tal de que sigui un mandat, encara que sigui en majoria, aportant constructivament i positivament propostes de la resta d'equips de govern. Ara també si veiem que aquests inputs que ens arriben són negatius o són destructius, doncs lògicament costarà més, no?, aquesta comunicació. Però de fet he de destacar que, per exemple, amb Junts per Catalunya hem tingut una molt bona comunicació i de fet la reunió que vam fer abans de ple d'investidura va anar molt bé, una confiança i una molt bona relació amb el portaveu, amb el Josep Maria Franqués, i esperem pues, que amb el grup d'Esquerra Republicana pues, sigui el mateix, no? Aquesta és la nostra intenció.
A la Junta de Govern, no sé si això ja està tancat, però no sé si hi ha la possibilitat, com es va fer en l'últim mandat, de que un grup que no està dintre de l'equip de govern pugui formar part, un representant d'algun grup que està a l'oposició pugui formar part d'aquesta Junta de Govern?
Ho estem estudiant i el més probable és que sí, és que tinguem gent de l'oposició dintre o bé de la Junta de Govern o bé d'altres organismes que podem crear per tal de fer-ho més àgil, i jo crec que del pròxim ple de l'inici de juliol ho podrem explicar i si definitivament arriba a bon port, pues, fer-ho.
Bé, anem a parlar del que és la composició del nou cartipàs municipal, perquè també aquesta setmana, tot just aquest dimecres, l'alcalde signava el decret relatiu a aquesta composició del nou cartipàs per al mandat 2019-2023, en el qual s'aprovaven les delegacions als regidors i regidores. Hem de dir que hi ha 5 cares noves en aquest equip de govern i que també d'alguna manera s'amplia el nombre de regidors i això fa que hi hagi una també major distribució de carteres. pel que fa als regidors que continuen respecte al mandat anterior, hi ha una línia bastant continuista respecte a les carteres que assumeixen, un petit canvi important, però bé, en línies generals diríem que és bastant continuista. Com expliquem aquesta distribució que s'ha fet de les àrees de govern, alcalde?
Bueno, la idea ha sigut els regidors que ja tenien l'experiència de govern, que han anat també aquest mandat, pues, que continuéssim amb les carteres que més èxit han tingut en la seva persona, diguéssim, i els nous, pues, que entressin en carteres més concretes, més específiques, per tal de poder profunditzar encara més amb aquestes carteres, no? Com per exemple poden ser la cartera de recursos humans o de joventut, o la cartera d'esports, no? Que portarà el Jordi, o altre, el tema de mobilitat i protecció civil, que són temes que encara es pot explorar molt més i treballar molt més, pues, que només ho porti un regidor concret per tal de profunditzar encara més. Això ens facilita, no? Tindrà nous regidors al plenari, facilita això, no? Ens facilitarà que cada regidor pugui profunditzar més en cada àrea i aconseguir, pues, més èxits, no? En els diferents àmbits. Per tant, crec que aquests 4 anys encara la gent veurà una millora molt més profunda respecte als 4 anys anteriors, no? Tot el que portem al nostre programa, totes les idees que tenim, si totes les aconseguim fer aquests 4 anys, jo crec que Constantí millorarà exponencialment. Així que contents, i esperem això, no? Continuar amb la mateixa línia de treball, d'humilitat, de fer treball de formigueta, d'anar picant pedra amb els assumptes que són més complicats, com poden ser els de l'església, per exemple, però jo sóc molt optimista, igual que jo la resta de regidors, i molt il·lusionats, no?, per aquest nou mandat que tenim per davant.
També aquesta setmana, el dimarts, es feia un ple extraordinari i urgent en el que s'aprovava el règim de dedicació dels càrrecs electes, que també fixava la retribució dels representants del consistori. Aquest sempre és un tema complex, perquè segons qui ho explica o com s'explica, doncs a vegades suscita males interpretacions. En aquest cas, hem de dir que la proposta que s'aprovava, doncs l'alcalde, que tindrà un règim de dedicació exclusiva, percebrà una retribució de 36.000 euros bruts en 14 pagues. Hi ha 3 regidors amb dedicacions parcials al 60% i 5 regidors que tindran també dedicacions parcials al 40%. També hi ha hagut canvi en el règim d'assistències, no? La retribució dels regidors de l'oposició per assistència al ple passa a ser de 200 euros per sessió. Hi ha hagut una sèrie de variacions. Això sempre, com dèiem, hi ha una certa polèmica, perquè un grup de l'oposició a les xarxes socials l'altre dia feia una mena de crítica, no?, al fet de que la primera mesura aprovada abans del cartipàs fos aquesta. Sí. No sé què n'ha de dir al respecte, alcalde.
Bueno, el cartipàs sempre, jo no sé si és que desconeixen el funcionament, no?, però quan han estat al govern, el cartipàs s'aprova sempre per via decret d'alcaldia, i la proposta de les dedicacions sí que s'aprova a través de plenari. Jo sí que m'agradaria, pues, agrair, no?, al Josep Maria Franquès de Junts per Constantí, perquè va dir una frase que em va agradar molt, no?, i és que va dir que el treball ben fet i la gent que treballa, pues, ha d'estar ben remunerat, lògicament. I concordem perfectament amb aquesta frase, no? I li hem d'agrair la seva sinceritat, no? Perquè segurament el grup d'Esquerra pensa el mateix, però no ho diu en públic, no? Nosaltres vam fer, amb el tema de les dedicacions, nosaltres amb l'interventor, que és qui porta l'habilitat estatal, que porta el tema econòmic de l'Ajuntament, sempre fem, quan aprovem el compte general de l'Ajuntament, un comparatiu amb municipis similars al nostre, no? I en aquest cas són Altafulla, l'Arbós, Montblanc, Roda de Barà, l'Ametlla de Mar, la Canonja i la Selva. Municipis similars, pues, en població, en pressupost, que siguin una mica similars a Constantí. Vam fer aquesta mitjana i veiem que aquesta mitjana estava molt per sobre de lo que actualment era la retribució de les càrrecs electes a Constantí. I el que hem fet és actualitzar una mica, tot i que estem molt per sota de la mitjana aquesta. O sigui que, i també remarcar, no?, que també, doncs, per exemple, a l'oposició també els hi pugem, lògicament, perquè també estaven per sota d'aquesta mitjana, i ho pugem una mica, lògicament, perquè també fan una feina, no?, de fiscalització i de portar propostes, i no tenim cap inconvenient, no? Tot i això, estem per sota, ja els dic, entre un 15 i un 25% de la mitjana d'aquests municipis.
Bé, el tema de... Aquest era un dels temes que es discutia aquesta setmana, no?, just després d'aquest ple. L'alcalde ja ho ha explicat, també ho explicava l'altre dia en el nostre informatiu, podíem escoltar aquesta explicació, no?, que es fa, doncs, en termes comparatius amb municipis similars al de Constantí. Per tant, suposo que queda bastant aclarit aquest tema. Una qüestió també, alcalde, important. Els resultats que va obtenir el Partit dels Socialistes, en aquest cas amb l'alcalde al capdavant, doncs segurament són resultats que a nivell de província de Tarragona són, no sé si dir els més exitosos, podríem també amb la Canonja, no? Seria segurament. I això m'imagino que, doncs, hem escoltat també que podria obrir-li la porta a l'alcalde a formar part de la possibilitat d'entrar a formar part d'altres organismes, com poden ser la Diputació o el Consell Comarcal, avalat per aquests grans resultats.
Sí.
No sé si hi ha alguna novetat o hi ha alguna informació al respecte.
Bueno, de moment oficial no hi ha res, que sí que s'està negociant, lògicament, perquè s'ha de pactar tant a la Diputació com al Consell Comarcal, i són negociacions de moment entre tots els grups, no? de Diputació i de Consell Comarcal. Però encara no s'ha arribat a aquest acord. Jo crec que aproximadament la setmana que ve o en 10 dies sí que sabrà ja quin pacte es farà, si nosaltres estarem al govern o no, i ja quines persones seran les que hauran de desenvolupar aquesta tasca. Jo el que sí que he de dir és que estic immensament feliç perquè he rebut felicitacions des de Barcelona fins a la Moncloa, no? De truquin de la Moncloa, doncs dius, home, doncs algú haurem fet bé, no?, aquests 4 anys. I molt feliç per això, no? Perquè la gent ha reconegut la feina i perquè inclús doncs, gent de la política a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, doncs, així ho han reconegut, no? Ens ho han reconegut. I com sempre dic, doncs, els hi dic, no?, que no és una felicitació per mi, sinó per tot l'equip i per tots els treballadors també de l'Ajuntament, que lògicament s'han deixat la pell també aquests 4 anys treballant i fent una tasca espectacular, no? Sí que sóc el cap visible, no?, per lo bo i per lo dolent, però és una feina de tothom. I jo trasllado des d'aquí el meu agraïment i la meva felicitació també a tots els treballadors també en aquesta casa, Constantí Ràdio, i res, pues, continuo amb aquesta mateixa línia. I pel que em comentaves d'altres institucions, pues, jo mai ho he demanat, no? Mai ho he demanat, perquè per mi ser alcalde de Constantí és el màxim que puc ser, no? com a veí d'aquí del poble. Si el partit a nivell provincial ens ho requereix o ens ho ofereix, però lògicament parlaríem, no? Parlaríem i sempre pensant en escombrar cap a casa, diguéssim, no? Que tot el que puguem portar cap positiu cap a Constantí, pues que vingui. Però no és una cosa que ni que m'obsessioni ni que em preocupi, eh? Nosaltres ja hem començat, hem posat en marxa ja la maquinària, l'engranatge de l'Ajuntament per tal dels projectes que portem executar-los, i aquesta és la nostra prioritat.
Anirem acabant, alcalde. Una de les qüestions que ja va deixar clares tant a la campanya com també en el discurs d'investidura és que les línies bàsiques de l'acció de govern tornaran a ser les polítiques d'acció social i estar al costat de les persones i les famílies que més ho necessiten. Aquesta ha estat segurament també una de les qüestions que més han repetit al llarg d'aquests 4 anys i que també durant la campanya van fixar com l'eix central d'aquesta política.
Sí, a veure, aquí Constantí s'ha millorat molt, s'ha reduït l'atur, s'ha millorat la renta per càpita a Constantí, s'ha avançat molt aquests 4 anys, però encara som conscients que queda moltíssim per fer, encara hi ha moltes famílies que estan patint, encara hi ha molt treball que es crea nou, però que encara és molt precari, i encara som conscients que hi ha moltíssima feina per fer, i creiem que la gent que pitjor ho està passant doncs és els que els ha d'ajudar, no només dels serveis socials, sinó també en polítiques doncs, com poden ser una piscina coberta. Una piscina coberta no és només un tema esportiu, també és una millora per la gent gran, també és una millora pels joves dels col·les, i és una eina també de cohesió social del municipi. Per això estarem en aquesta línia d'ajuda al més dèbil, sense deixar de banda, lògicament, a tota la població, no? Pensin com pensin, ens hagin votat o no, o visquin on visquin.
Acabo perquè hi ha una qüestió també que doncs, hem conegut fa pocs dies, que és la resolució final de com ha acabat el tema dels pressupostos participatius, perquè hi va haver tot aquest procés, aquestes diferents fases del procés dels pressupostos participatius, que era una de les novetats incloses en els pressupostos del 2019 de l'Ajuntament, i hem conegut quina ha estat finalment la proposta guanyadora, on s'invertiran aquests 100.000 euros, que és aquest projecte a l'Avinguda Andorra, eh? Aquest parc infantil, aquest skate park, una pista multiesportiva, la instal·lació de bancs de fusta, i el que aquest és el projecte guanyador segons les votacions de la ciutadania a l'última fase, però l'alcalde i l'equip de govern també deixen clar que la resta de les 8 propostes restants que van arribar a l'última fase també segurament s'acabaran executant al llarg d'aquests propers 4 anys.
Sí, aquesta és la idea, que ens agradaria poder executar tota la resta de projectes. El que va guanyar, ara iniciarem ja l'encàrrec per la redacció d'un projecte tècnic i bueno, continuem tota la tramitació ja, no? El concurs públic, etc. I la resta pues, intentarem fer-ho durant els 4 anys també, ja que els veïns s'han preocupat en vindre i en proposar el seu projecte, pues, crec que és d'agraïment pues, executar-lo igualment, encara que no hagin sigut els primers.
Molt bé, doncs acabarem aquí aquesta entrevista avui amb l'alcalde, com dèiem, en aquest últim programa, un dia més d'aquesta temporada. Agrair-li a l'alcalde Òscar Sánchez una vegada més que ens hagi volgut acompanyar. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé, tornem a parlar properament. Ara farem aquesta aturada de l'estiu, però a partir del setembre reprendrem el fil del que és el repàs a l'actualitat municipal amb aquesta cita mensual que és el programa L'Alcalde en Directe. Alcalde, moltes gràcies. Felicitats una vegada més per aquests resultats i per aquesta nova elecció. I tornem a parlar ben aviat.
Gràcies a vosaltres i bueno, que passeu tots un molt bon estiu i que tinguem notícies molt, molt bones durant aquest estiu, que estic segur que serà així.
Gràcies, alcalde, que vagi molt bé.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. Aprofitant que fa uns dies va venir a la biblioteca l'Emi Guast i ens va explicar contes que ens ajuden a superar les pors, avui us en porto un bon recull. Començo per un parell de llibres de la secció d'autoajuda. El primer és El valor del samurai, de Josep López Romero. En aquesta novel·la, un executiu que viu sotmès a la por descobreix la història de com un antic samurai, un guerrer educat per no témer res, va perdre el valor i per recuperar-lo busca 10 monedes fetes d'un metall especial que al fondre's serviran per construir una cuirassa que cap fletxa ni cap espasa podrà traspassar. El valor del samurai proposa un viatge interior per redescobrir-se i fer florir valors que ens permeten fer front a la por que paralitza, el pànic davant de la pressió que suposa prendre decisions vitals. El segon llibre que us porto avui és Supera les teves pors, consells pràctics per viure sense por, de Susan Jeffers. És un llibre que ens mostra diferents tipus de pors i ens dona consells pràctics de com afrontar-les, per poder tirar endavant sense que les pors que ens acompanyen en diferents moments de la vida ens paralitzin. Alguns exemples de les pors que tracta el llibre són la por a prendre decisions, a demanar un augment de sou al teu cap, a deixar una relació que no et satisfà, la por a encarar el futur. I en aquest llibre, Susan Jeffers tracta les pors amb optimisme i ens ensenya a trencar aquest cercle viciós i combatre la por per seguir avançant. I com diu ella mateixa, encara que et faci por, fes-ho. I de la secció de ser pares us he portat La vacuna contra la por, de Montse Domènech, un llibre adreçat a famílies amb nens de totes les edats. En aquest llibre, la Montse Domènech ens explica que les pors són sentiments naturals i inevitables que contribueixen a formar la ment humana, ja que ens ajuden a fer que els joves desenvolupin la imaginació, aprenguin a fer front als problemes i a protegir-se dels perills. Pels pares, aquestes pors poden convertir-se en un veritable problema, o bé perquè no saben com solucionar-les, o bé perquè interfereixen en la convivència familiar. La vacuna contra la por ofereix un mètode pràctic i senzill per tal de que els pares comprenguin les pors dels seus fills i els ajudin a superar-les. Ofereix la solució per les pors més comunes, els terrors nocturns, malsons, sonambulisme, por a anar a l'escola, nedar, a la separació dels pares, als lladres, al metge i moltes d'altres. A més, el llibre ens ofereix jocs i contes per llegir als nens abans d'anar a dormir, de manera que aquesta guia es converteix en una vacuna imaginària que allunya les pors per sempre i els retorna al somriure. De la secció infantil també us en porto un bon recull. Comencem amb el gat Guim i els monstres. A casa del gat Guim s'escolten uns sorolls molt estranys i fins i tot la seva mare està espantada, però en Guim troba la fórmula per desemmascarar les pors. Resulta que aquells sorolls que sembla que els provoquen monstres esgarrifosos són coses tan quotidianes com la rentadora, la cadena del vàter, el vent, i per tant descobreixen que no hi ha res que faci por. Us porto també Encender la noche, de Ray Bradbury. Aquest conte dona la volta a la por a la foscor amb la idea de que quan li dones a l'interruptor no estàs apagant la llum, estàs encenent la nit, i amb ella encens els estels, els grins, les granotes, la lluna blanca. La nit no és sinònim de foscor i por, sinó d'una infinitat de llums molt especials i altres meravelles. De la secció infantil també l'Esquirol Poruc, de Melanie Watt. I aquesta és la història d'un esquirol que té por de baixar del seu roure per tots els perills que hi ha més enllà. L'esquirol té por de tot, d'ensopegar, de caure, de posar-se malalt, dels taurons, però un dia no tindrà més remei que baixar de l'arbre i aleshores no podrà fer res més que enfrontar-se a les seves pròpies pors. Un conte molt útil per tractar aquelles pors que costen més d'identificar i de reconèixer. Un altre títol, Aquest monstre em sona, de Gabriela Kesselman. Es tracta d'un conte per prendre's amb bon humor l'hora del bany, que per alguns nens és tot un suplici. Un nen és perseguit per un monstre gran i pelut, però no li té por, ja es coneixen. No és la primera vegada que es veuen. El monstre al final l'atrapa i sembla que vol cuinar-lo per convertir-lo en el seu berenar. Intenta escapar-se, però el monstre no fa més que riure. Quan sembla que se'l va a menjar, li posa un pijama i se'l menja, però se'l menja a petons. El monstre no era un altre que el seu pare, banyant-lo i arreglant-lo per anar-se'n a dormir. I de la secció infantil, l'últim títol que us porto és Els tres bandits, de Tommy Ungerger, un conte per tractar la por als estranys, lladres, segrestadors. I ens parla de que una vegada hi havia tres bandits tan dolents i terribles que tenien a la gent atemorida. La seva simple aparició feia desmaiar la gent de por. Però un dia coneixen a la petita Úrsula i el seu món canvia per sempre. Es tornen bons i canvien el seu món de robar i amenaçar la gent per un món on es dedicaran a ajudar els nens necessitats. I de la secció audiovisual he triat la pel·lícula It, que és una pel·lícula estadounidenca de terror dirigida per Andy Muschietti i basada en la novel·la escrita per Stephen King. Són els anys 80 en el petit poble de Derry, a l'estat de Maine. En ell hi viu una colla de 7 nens coneguts com el Club dels Perdedors, que ha d'afrontar-se als seus problemes quotidians amb els matons de l'escola. Però la seva vida dona un gir inesperat quan, durant l'estiu, una gran amenaça plana sobre ells després que una onada d'estranyes morts provoquin el pànic i el terror entre els habitants del lloc. Els perdedors formen una pinya per ajudar-se a superar les seves pors i aturar un nou cicle d'assassinats iniciat amb la mort d'un nen petit que seguia un vaixell de paper en el seu viatge sobre les aigües de pluja fins al clavegueram i va topar-se amb les urbes d'un malvat pallasso. I això és tot per avui. Acabo recordant-vos les activitats previstes per la setmana vinent a la biblioteca. Continuem amb l'exposició d'Amparo Poch, El compromís d'una dona lliure. Fins al dia 28 la trobareu a la biblioteca. I el taller de còmic a càrrec d'Oriol Sans el dimecres 26 de maig a 6:45. I ens acomiadem fins la temporada que ve. Bon estiu a tots i a totes.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana una pel·lícula ens porta al passat, En los 90, protagonitzada per un jove skater. Del gènere documental s'estrena City for Sale, un recorregut sobre els efectes del turisme massiu a Barcelona, i arriba al quart capítol de la franquícia Toy Story. El vaquer Woody torna a liderar les joguines en una nova aventura.
You're so cute.
feel like at the age before guys become dicks.
Stevie, un noi de 13 anys que viu a Los Angeles, protagonitza En los 90. Stevie és un noi típic d'aquesta dècada, aficionat a l'skate, passa l'estiu amb un grup d'amics que ha conegut a una botiga d'aquest esport. Això mentre intenta gestionar la seva relació amb un germà problemàtic i una mare absent.
That's why we ride a piece of wood, what that does to somebody's spirit.
Mira, era per fer una comanda. Teniu arròs, aquest, tres delícies? Mira, és en Via Laietana. 42. Quarto, segunda. Sí. Esto es un hotel. La veritat és que l'entrada és la d'un hotel.
City for Sale és un documental que ens submergeix en la vida de quatre famílies de Barcelona per mostrar de quina manera el turisme de masses està acabant amb l'essència i la bellesa de la ciutat. Durant dos anys, serem testimonis de com aquestes famílies veuen la seva vida alterada per la massificació turística. A través dels seus ulls, veurem l'impacte sobre la població del districte de Ciutat Vella, el més turístic de Barcelona, però també el més carregat d'història, cultura, tradició i encant.
Es que no se puede. Tenemos nuestros derechos. Hay que montar un pollo.
Anirem de viatge.
De viatge?
Vacances! I la Bonnie s'ho ha passat molt bé a classe. I ha fet un amic. Us vull presentar en Forky.
És un cobert.
Les joguines més famoses de l'animació tornen a Toy Story 4. El vaquer Woody sempre ha tingut molt clar que la seva prioritat és cuidar del seu propietari, abans l'Andy i ara la Bonnie. Quan el nou projecte de la nena, en Forky, es vegi com brossa i no com una joguina, en Woody serà l'encarregat de fer-li veure què és un mes. Tot plegat farà un gir inesperat quan, en una excursió familiar en cotxe, el vaquer acabi agafant un desviament inesperat i es retrobi amb la pastoreta de porcellana, la Bo Peep. Tots dos descobriran que les seves vides com a joguines són molt diferents, però que aquesta és la menor de les seves preocupacions.
D'una cosa n'estic ben segur. La feina d'una joguina no s'acaba mai.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals per aquest cap de setmana i per aquest Sant Joan. Ens quedem aquí a Constantí, tenim diverses activitats. Avui divendres 21 de juny, a 6:15 de la tarda, a la plaça de la Generalitat, hi haurà Fira de Jocs al carrer, adreçada a infants de 13 a 14 anys. D'altra banda, a les 7 de la tarda hi haurà la traca i sortida de gegants pel grup Sencelles i a les 10 de la nit a la plaça de la Generalitat tenim avui cinema a la fresca. Pel que fa a demà dissabte, 22 de juny, a les 7 de la tarda hi haurà la missa al centre parroquial i la processó de Corpus Christi pels carrers del municipi. I pel que fa als actes de Sant Joan, a les 8 del vespre, el diumenge 23 de juny, arribarà la Flama del Canigó amb la lectura del manifest de la Flama al davant de l'Ajuntament a càrrec dels membres del Club de Tir amb Arc Constantí. A les 9 del vespre, a la plaça de la Generalitat, es farà la recepció de les autoritats amb motiu de l'inici de la Revetlla de Sant Joan i a les 10 de la nit hi haurà a la plaça de la Generalitat el sopar de motxilla, un sopar de motxilla on s'oferirà coca i cava per a tots els assistents. Quan faltin 5 minuts per les 12 de la nit a la mateixa plaça de la Generalitat s'encendrà la foguera de Sant Joan amb castell de focs a càrrec de l'Associació d'Amics de la Colla Coca i a les 12 de la nit començarà la Revetlla de Sant Joan amb el concert, amb les actuacions de Starways Band, la banda de versions d'un altre planeta. En acabar hi haurà l'actuació d'un DJ. Pel que fa al dia de Sant Joan, a dilluns 24 de juny, hem de recordar que tenim a les 7 de la tarda al Pavelló Poliesportiu Municipal el Festival de Sant Joan del Club Pati Constantí. Si anem a Tarragona, per avui divendres destaquem la xerrada que tenim a la catedral a les 6 de la tarda sobre la biodiversitat a la catedral. El naturalista Guillem Giné, membre de l'Associació Herpetològica Espanyola, ens il·lustrarà sobre els éssers vius que habiten el temple i el seu entorn. Tot el conjunt de la catedral, tant intern com extern, resta cobert de vida o de restes del que van ser éssers vius. Es veurà en aquesta xerrada com no només hi trobem éssers vius singulars i o desapareguts de la resta de la ciutat, sinó també els éssers vius presents a la quotidianitat dels tarragonins del passat, que constructors i artistes van immortalitzar en quadres, retaules i relleus. Una activitat que organitzen els amics de la Catedral de Tarragona. A Reus, a 8:15 de la tarda avui, al Castell del Cambrer, tenim un itinerari per l'obra poètica de Jacint Verdaguer, una activitat que porta per títol Camins del Paradís i que anirà a càrrec del rapsoda i intèrpret de tenora Valentí Maimó, amb dramatúrgia de Jordi Lara. I a les 9 del vespre, a la plaça Varis Fàbregas, concert amb els Fènix, grup format durant els anys 60 que retorna per apropar els èxits del pop d'aquella època. Altafulla, avui a la plaça del Pou a les 7 de la tarda. Vet aquí una vegada alumnes i professors i professores de l'Escola Municipal de Música d'Altafulla i actors i actrius del grup de teatre musical de Dance Class sota la direcció de Danina Martínez interpretaran una òpera. Destaquem també que a Montblanc aquest vespre a les 8 al Museu Comarcal es presenta un llibre. Es tracta de l'obra titulada Mil vides del montblanquí Josep Civit. I a Vilaseca avui al Centre Cívic i Cultural del Colomí a 8:15 de la tarda també es presenta un llibre. Es tracta del que porta per títol Avi, et trauré d'aquí. Un llibre que comptarà amb la presència de l'autor Joan Pinyol i Robert Casas Ruiger. El llibre és el resultat de la promesa que l'autor va fer al seu avi.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant.
I seguim amb les propostes musicals per aquest Sant Joan. Anem a la Pobla de Mafumet. Dins els actes de la Festa Major de Sant Joan, destaquem que avui divendres 21 de juny a la pista coberta del CEM tenim a partir de les 11 de la nit concerts joves, en aquest cas amb Cultrum i Doctor Prats. La música que estem escoltant ara mateix de fons amb Caminem lluny.
Avui lluny és més a prop. A poc a poc hi anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny.
Oh. Concert, doncs, aquesta nit a partir de les 11 amb Cultrum i Doctor Prats a la Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. I de la Pobla anem a la Festa Major de Sant Joan de Valls.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar...
I de la Festa Major de Sant Joan de Valls destaquem els concerts que tenim demà dissabte 22 de juny a l'aparcament del barri antic a partir de les 12 de la nit. Primer concert del solstici de Sant Joan amb Joan Dausà, un dels pocs concerts amb posada en escena de gran format del Sant Feliuenc, que amb el seu darrer disc, Ara Som Gegants, ha fascinat els escenaris més diversos. Tot seguit sentirem la música d'Oques Grasses, que estem escoltant ara aquesta cançó de fons, Torno a ser jo. Divertits i vibrants, van dels ritmes llatins fins al reggae per gestar lletres i ritmes completament encomanadisses en la gira de presentació del quart CD. I el darrer concert que tindrem el dissabte a Valls és el de Papa Canalla, la rumba fusionada amb el pop, el flamenc, els ritmes llatins o l'esca, per recrear el repertori d'Estopa, Peret, Kiko Veneno, Delinqüentes, La Cabra Mecànica o Muchachito amb segell ballenc per la participació de Jonathan Gaete.
Coneixem les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. No podràs ser qui no ets, i quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets, i quan tanquis els ulls en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torna a ser jo.
I acabem recomanant el concert de la Revetlla de Sant Joan a Constantí a la plaça de la Generalitat amb l'actuació de Starways Band.
Més que Apolo, Bombay, més que Mai Fermagan, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys, més que no saber odiar perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà del sol, no importa gens el que passi demà, si et tinc al meu davant res no m'importarà.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
I arribem així al final del nostre programa d'avui i també al programa amb el que tanquem aquesta temporada del magazín Un dia més, el programa que una temporada més us hem presentat Noelia Silvero i Jordi Martínez cada dia de dilluns a divendres de 12 a 1 i en redifusió de 6 a 7 de la tarda. Començàvem les emissions al passat mes d'octubre, han estat uns 175 programes i unes 130 entrevistes als principals protagonistes de l'actualitat. Recordeu que de cara al mes de juliol, la franja horària de les 12 al migdia us presentarà fragments d'estiu, el programa que repassarà alguns dels millors moments de tota la programació d'aquesta temporada 2018-2019 a Constantí Ràdio. Un dia més tornarà amb nous espais i noves seccions a l'inici de la propera temporada a partir del proper mes d'octubre. Fins llavors, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon estiu.